Bona tarda, són les dues. L'exalcalde Matías Sarracán ha declarat davant del jutge.
Notícies migdia, amb Elena Molist.
Gairebé 6 anys després de l'1 d'octubre, l'exalcalde s'ha assegut al banc dels acusats aquest matí, acusat d'un delicte greu de desobediència per no impedir els preparatius del referèndum. Un centenar de persones s'han aplegat per donar-li suport en un exercici d'unitat de l'independentisme, tant municipal com estatal, que feia anys que no es veia. Abans d'entrar, Sarracán ha afirmat que té la consciència tranquil·la i que ho tornaria a fer.
No ens trauran la il·lusió i la convicció democràtica d'aprovar-ho i provar-ho fins a aconseguir-ho, perquè en qualsevol estat democràtic ha de ser possible exercir el dret a l'autodeterminació. I per això seguirem. Recordem, quan anem a la una, som invencibles. Només ens cal recuperar la confiança.
Veurem com ha anat el judici de la mà del Pau Durant, que l'ha seguit in situ. Repassarem més notícies, com per exemple que els sabadellencs destinem el 45% del nostre salari brut a pagar el lloguer de la invasió de coloms que pateix una veïna del carrer Riego i de l'última estrena de la Fundació d'Òpera de Catalunya. I ho farem amb el Toni González de les Vies de So i amb l'equip d'informatius.
Notícies migdia. La informació en 15 minuts. Els serveis.
A hores d'ara, circulació tranquil·la a les carreteres que envolten la ciutat. Com se circula la situació del transport públic? Manel Cáceres, molt bona tarda.
Què tal? Bona tarda des del Transmet. Doncs en aquests moments destaquem que des de les 8 i fins a les 15 hores no es presta servei a la línia T6 de tram per tasques de manteniment de l'arbrat de la Rambla de la mina de Sant Adrià del Besòs. Pel que fa a la resta de la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, podem parlar de normalitat i no hi destaquen més alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet. Bona tarda.
La notícia del dia.
Vist per sentència el judici contra l'exalcalde de Sabadell, Matías Sarracán. L'exalcalde ha declarat aquest matí als jutjats de Sabadell pel seu paper durant el referèndum de l'1 d'octubre. Anem fins a l'Eix Macià, on hi tenim el Pau Durant, que ha seguit el judici. Pau, molt bona tarda.
Bona tarda, Elena. El judici ha començat no admetent la part del denunciat per defecte processal, que volia personar-se com a acusació popular, cosa que ha acabat exercint la Fiscalia. Aquí Matías Sarracán ha admès totes les preguntes, admetent la notificació de la suspensió del referèndum. A les portes del jutjat, Sarracán ha posat en valor l'autoorganització ciutadana.
Dia 1 d'octubre, a Sabadell, 63.000 persones van votar en referèndum. Ho van fer més d'un 41% de l'electorat i això avui ho hem de seguir celebrant, ho hem de seguir rememorant. Van votar, recordem-ho, i això també és el que avui vull venir a dir, van votar gràcies a l'autoorganització de la gent i malgrat la repressió. Això és el que avui vinc a explicar en aquest judici de l'1 d'octubre.
Sarracán ha explicat que no hi va haver sorteig de meses ni es va fer servir les urnes de l'Ajuntament, que en aquell moment estaven custodiades per la policia municipal. Han comparegut durant el judici 4 testimonis, l'exprimer tinent d'alcaldia, Joan Berlanga, el secretari municipal i també el responsable d'atenció ciutadana, també el cap de la comissaria dels Mossos d'Esquadra. Tots ells han confirmat que no va haver-hi instruccions en aquest sentit i que no es va poder aturar la mobilització ciutadana.
Moltes gràcies, Pau. Molt bona tarda.
Notícies migdia. 15 minuts d'informació.
Els sabadellencs destinem el 45% del nostre salari brut a pagar el lloguer, segons dades de la Regidoria d'Habitatge. Aquestes xifres superen 12 punts, el màxim que recomanen les autoritats europees. Júlia Ramon, molt bona tarda.
Molt bona tarda, i és una mitjana, el que significa que hi ha famílies que han de destinar molt més a pagar el lloguer. És el cas de la Clàudia Patricia Ojeda, que es troba en una situació irregular i treballa en l'economia submergida. En declaracions al Cafè, ha explicat que amb el seu marit perden més de la meitat del salari a pagar el pis.
Entre mi marido y yo, aproximadamente 550 mensuales estamos pagando, que es un casi un 60%, 65% de los ingresos.
Això els genera molts problemes per fer front a altres despeses bàsiques, com la manutenció dels dos fills o la roba. Des de l'Ajuntament, el regidor d'Acció Social i Habitatge, Eloi Cortés, ha explicat que hi ha, com a mínim, 3.000 famílies amb problemes per accedir a l'habitatge.
Podem dir doncs, quantes famílies tenim que han sol·licitat l'habitatge de protecció oficial en qualsevol de les seves modalitats, que estem al voltant de les 3.000, i el que passa és que no totes les famílies ho han sol·licitat. No? I, per tant, saber quantes famílies tenen problemes d'accedir a l'habitatge és una xifra que no tenim i que és difícil de detectar.
Des del govern confien que la nova llei d'habitatge serveixi per limitar l'augment del preu de lloguer i incrementar el parc públic d'habitatge.
I l'Eix Macià o la Gran Via són dues de les artèries de la ciutat que més contaminació acústica pateixen, és a dir, on s'hi registra més soroll. Per lluitar contra aquesta contaminació, l'Ajuntament de Sabadell està actualitzant el mapa de soroll amb l'objectiu de tenir més dades concretes sobre quins són els punts més sensibles del municipi.
El consistori ha activat diverses eines per tal de poder mitigar aquesta contaminació. Una d'elles és la nova ordenança de civisme, que es va aprovar de manera inicial en l'últim ple municipal. Toni Serra, coordinador de l'Àrea de Cohesió Territorial, Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme, explica en què incidirà aquesta normativa.
A partir de l'aprovació de la nova ordenança de civisme, que actualment doncs, es treballa en fase de tramitació, en la qual s'inclou un apartat específic o tot un capítol referit a la limitació i la regulació de les emissions màximes de soroll tant en l'espai públic com també en els espais particulars, interiors illa i en els domicilis. I que el que busca és doncs, limitar i evitar doncs, aquest tipus de molèsties a residents i veïns i, per tant, doncs, millorar la convivència entre els usuaris de l'espai públic i els residents.
Tot i això, fins que no entri en vigor aquesta nova normativa, el soroll, sobretot dels vehicles, es fa ben latent. Menys a la zona de la Gran Via a l'alçada del Taulí denuncien que entre el soroll dels cotxes i de les ambulàncies, el seu dia a dia s'ha convertit en un infern.
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
I una veïna del carrer Riego, al centre, denuncia que els coloms li envaeixen el pati cada dia per culpa d'una altra veïna.
Sí, la casa del costat els alimenta 3 cops al dia i això fa que s'hi arriben a concentrar fins a un centenar d'aus. L'afectada, Anna Canet, ha explicat al Cafè de la Ràdio com estan vivint aquesta situació.
Cada dia intentem, almenys el que et dic, no? Ara els meus fills volen sortir al jardí, cada dia hem de sortir, recollir els excrements, a escombrar, treure les plomes, bueno, tot, recollir una mica tot.
L'agreujant d'això és que un dels seus fills té problemes respiratoris i per tot plegat assegura que ja no ho pot aguantar més.
Aquí jo tinc una filla, a més, amb problemes respiratoris i, bueno, estàs patint de que si es fica algú a la boca, el fet de només sortir la brutícia que genera, bueno, els excrements, és que és algo, la veritat, bastant insostenible, aquest problema d'insalubritat que tenim a casa.
Actualment l'Ajuntament està redactant un expedient sancionador perquè alimentar coloms està prohibit, una actuació que ja es va fer el 2019.
I en política municipal, la Federació d'Associacions de Veïns reclama a les forces que concorren a les eleccions municipals del 28 de maig que dialoguin i treballin colze a colze amb les entitats veïnals. Care Madrid, molt bona tarda.
Bona tarda. Des de la FAP lamenten que hi ha problemes endèmics de la ciutat que cap formació ha abordat a fons. Jordi Turguet, membre de la Federació i de l'Associació de Veïns de la Creu Alta, assegura que no es va més enllà dels titulars.
Si ni arribem ni a parlar de com ho arreglem, només parlem de que tenim un problema, o que és greu i com ho farem, i així ens podem tirar en zero els anys que faci falta. I fem propaganda electoral, diem, ho arreglarem els problemes, veiem la llista, mira aquest, ho arreglarem. A mi no m'has dit res. A mi diguem, vine demà i seu aquí, que vull que m'expliquis aquest problema de què va i com ho podem arreglar. Oh, quina aportació pots fer tu? Com deia ell, si les entitats que hi han que estan disposades, cada una en el seu àmbit, o nosaltres en el general, a fer coses, doncs, bueno, què fem? Què es podria fer?
Una altra de les reclamacions de la FAP és l'agilització dels tràmits amb l'administració, una burocràcia que, lamenten, costa més temps i esforços que la mateixa activitat de les entitats veïnals.
Doncs, precisament, Ciutadans Sabadell proposa construir 700 habitatges de lloguer assequible durant la pròxima legislatura, tot plegat, en cas que guanyin.
En el partit taronja ha carregat contra Marta Farrés, que acusa de només haver construït 53 dels més de 500 habitatges que va prometre en el Pla Local d'Habitatge de Sabadell. Joan García és l'alcaldable del partit.
La senyora Farrés va prometre i va anunciar que construiria a la legislatura en la que encara estem 528 habitatges per lloguer assequible entre el 2021 i el 2023. Aquest anunci doncs ha acabat en l'entrega durant aquesta legislatura, em sembla que d'una cinquantena només d'habitatges de lloguer social.
Des de Ciutadans proposen la col·laboració público-privada entre Vimusa, l'empresa municipal pública d'habitatge, i constructors privats.
I el primer mandat de la síndica municipal de Greuges, Eva Bellán, arriba aquest diumenge al seu final. La defensora del poble sabadellenc entrarà després en una etapa en funcions que, com a màxim, podria allargar-se 6 mesos segons el reglament. Una situació que es veu forçada per les eleccions municipals que obliguen a un període de transició. Mireia Sanz, molt bona tarda.
Bona tarda. Sí, a partir de diumenge la síndica estarà en funcions. Això implica alguns canvis dràstics en el dia a dia d'Eva Bellán, que, per exemple, no podrà obrir noves actuacions d'ofici, tot i que sí que podrà seguir treballant en els casos que ja tingui oberts. De fet, la funció de la síndica serà limitar-se a les qüestions més quotidianes. Eva Bellán ho ha explicat a Ràdio Sabadell.
Però la meva tasca s'ha de reduir als assumptes ordinaris, diguem-ne, no? A les atencions de les persones que vinguin a l'oficina, sense obrir noves actuacions, sense fer presentacions de canvis de normativa, etc, excepte que estiguin vinculades a algun cas concret d'alguna persona que me l'hagi portat.
Amb tot, quedarà pendent saber si Avellan voldria repetir un segon mandat al capdavant de l'organisme. A més, el ple, que es configuri després de les eleccions municipals, també haurà de decidir si opta per renovar-li la confiança a l'actual síndica municipal o si es posa en marxa un nou procés.
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
I en salut, el Taulí és l'hospital català que més donacions de placenta ha registrat en l'últim any, un total de 279. A més, des del 2009 ha recollit més de 2.700 donacions de cordó umbilical. Tot i això, el centre sabadellenc vol fer augmentar aquestes xifres.
Per fer-ho possible, s'ha iniciat una campanya informativa que desmenteix prejudicis, com que la donació del cordó pot ser perjudicial per al nadó. La directora de Ginecologia i Obstetrícia del Taulí, Yolanda Canet, n'ha parlat al programa al matí.
Hi ha famílies que desitgen que el cordó deixi de bategar abans de tallar-lo. Cap problema. El que hem de saber és que si jo vull ser donant, he de tallar el primer minut. I que si tallo el primer minut, estic complint les recomanacions de les societats científiques. Una altra cosa és el debat que es genera a partir del primer minut.
La placenta la poden donar a totes les embarassades que no hagin registrat problemes durant el part. En el cas del cordó, es demana que el part arribi més enllà de la setmana 38 i que la mare no presenti infeccions transmissibles per la sang. Tant la sang del cordó umbilical com la placenta són útils per curar diverses malalties, ja que tenen propietats regeneratives, antiinflamatòries i antimicrobianes.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Sabadell s'omple de música. Torna al festival Observa. Del 25 de maig al 11 de juny, Sofia Ilar, Els Pets, Nena de Conte, Els Amics de les Arts, Làgrimes de Sangre i molts més actuaran a l'Amfiteatre del Parc Catalunya. Un nou village amb tipis Cerdanya, restaurants locals de Sabadell, actuacions i market. Tots els moments són música. Més info i entrades a la venda a festivalobserva.com.
Ràdio Sabadell. Notícies. Cultura.
La temporada d'òpera acaba aquesta setmana a Sabadell i ho fa amb Il Trovatore de Verdi, que s'estrena aquest vespre a la Faràndula. Damunt de l'escenari, un drama romàntic on no hi falta el clàssic triangle amorós, l'enemistat, les mentides i una música excel·lent que tot plegat ho amaneix.
Verdi va crear aquesta òpera en 4 actes sobre un llibret italià que està basat en una obra teatral espanyola anomenat El Trovador, d'Antonio García Gutiérrez. El presentador del Parlem d'Òpera i membre de la Comissió Executiva de la Fundació Òpera Catalunya, Jordi Torrents, detalla que el muntatge té el segell sabadellenc.
La producció és clàssica, com sempre són les nostres produccions. No és així esquemàtica i simbòlica, vull dir, veus el que hi ha perfectament i el vestuari també és... El vestuari és clàssic.
Tot plegat amb una producció amb la direcció musical de Daniel Gil de Tejada, la direcció d'escena de Carles Ortiz i el disseny d'escenografia de Jordi Galobart. El muntatge compta amb 10 representacions, 3 a Sabadell durant aquesta setmana i una gira per Tarragona, Granollers, Manresa, Sant Cugat, Reus, Girona i Vic, que acabarà el 21 de maig.
El temps.
I avui han de pujar o no les temperatures? És la pregunta del segle, Lluís Mi Pérez.
Bon dia. Encara queden força núvols que no s'acaben de desfer de les comarques de Girona i de Barcelona, bàsicament cap a l'interior d'ambdues demarcacions. Al llarg d'aquesta tarda, de fet, els núvols gironins, també cap al Pirineu, s'aniran inflant una mica més i acabaran deixant algun ruixat, tot i que molt més locals que els d'ahir, especialment a la banda del Ripollès, la Garrotxa, el Berguedà o al nord d'Osona. Encara aquests núvols baixos, bàsicament també a l'interior de Barcelona o cap al prelitoral, i un temps més assolellat a les comarques de Lleida i a gran part de Tarragona. Tot plegat amb una temperatura que baixarà una mica respecte ahir a les Terres de l'Ebre i al llarg de les properes hores, en canvi, molta calor. A la terra ferma arribarem a fregar els 30 graus, per exemple, al Segrià. Amb vista demà, un temps encara més càlid cap a l'Ebre, cap a l'interior del país, a gran part de la demarcació de Lleida, i demà simplement amb núvols prims, d'altres de baixos, fruit de la humitat, que s'aniran passejant per la costa. Ho anirem seguint a la xarxa.
Marxem! Fins aquí el Notícies Migdia d'avui. Podeu seguir tota l'actualitat a radiosabadell.fm o a les nostres xarxes socials. Que vagi molt bé, adeu!
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm